El sommelier Xavi Vilas ens acosta un dimecres més al de vinya i vins. Bon dia, ben tornat, Xavi.
Bon dolç dimecres, ja que feies símils tu també fa una estona.
Seguim jugant.
Seguim.
Sí, perquè avui ens proposes parlar de vins, d'escumosos i de dolçor, de postres, de pastisseria, oi?
Sí, una mica inspirat amb ara... Potser és una època de les èpoques de l'any, no? Des d'ara fins a final de Reis, no? Podríem dir, o finals de Nadal, que potser més dolços es consumeixen, no ho sé si ara ens ho ratificarà el Fèlix. I vaig dir, doncs vinga, fem ja una secció on ja parlem de tots aquests dolços que venen ara, des dels que han acabat ara, panellets, no?, fins als que venen a finals de Reis, i ho ajuntem tot i ho maridem i a més portem el Fèlix.
El Fèlix Mestre del Forn de Pa i Pastisseria Rius de Vilafranca, que avui ens acompanya per fer aquest maridatge tan especial. Bon dia, Fèlix.
Bon dia, Sílvia.
No sé si es nota que a partir de la castanyada, com deia el Xavi, no?, s'enceta aquest compte enrere fins a Nadal, en què el dolç, i també fa fred i tot ajuda, no?, ve més de gust.
Doncs sí, després de Festa Major hi ha un petit stand-by, estem un meset tranquils, i a partir d'ara, final d'octubre, comença la castanyada, i doncs ja fins passat Reis no es para. O sigui, cada mes hi ha algun producte de temporada que va sortint.
I som llaminers, al Penedès, què creus?
Bastant.
Sí.
Bastant. Hi ha productes que fem aquí que no es toquen enlloc més de Catalunya. S'agafaria tot el que seria la part de l'Ordal fins a baix al Vendrell, i que serien les mones de Forner o les garlandes, només es toquen aquí. Conec pocs llocs que es toquin més.
Per tant, tenim producte de...
Tenim molt de producte, tenim moltíssim producte. Des dels panellets que surten moltíssim, totes les pastisseries de Vilafranca en fan, i molts de Forn de Pa també en fan, fins a les mones, garlandes, inclús els panetones, tot això surt amb tirada llarga aquí a Vilafranca.
El panetone s'ha anat imposant, oi? És un postre d'origen italià i cada Nadal en veus més a tot arreu.
Panetone és un clàssic italià, però que té molta força aquí, perquè és un producte que és molt difícil de fer, i el fet que alguns obradors el puguin treure a tenda fa que donar un prestigi dintre aquest obrador. I llavors, per tant, és un producte valuós i que agrada molt.
Amb això els italians, és que jo tot el que surt d'Itàlia, jo no ho entenc, la manera que ho venen, que fa que acabi tenint un prestigi als altres, és espectacular, els italians, amb aquestes coses.
Bueno, ho cuiden, ho saben vendre, ho saben
sí,
fer seu,
sí, sí.
I això fa que estigui reconegut. Aquí passa amb els vins, doncs allà els hi passa sobretot amb tot el tema de la
gastronomia en general, sí.
Com heu plantejat la secció? Farem maridatge?
Sí, repassarem una miqueta això, que dèiem ara, totes els dolços o postres o que li vulguis dir, d'ara fins a Reis, i bueno, proposaré algun vi, sí, algun, en aquest cas més aviat vins dolços, algun espumós, que hi vagi bé. Llavors, pues, com a exemple, que després a partir d'aquí, pues, la gent pot trobar-hi el maridatge o el vi adequat, però com a exemple.
Ja deies una mica per on van els trets, no? Sobretot vi dolç i escumosos és el que casa millor amb el dolç, amb la pastisseria.
Sí, en el món del maridatge, nosaltres sempre tenim un parell de regles superimportants, que és greixositat, no?, grassa, contra acidesa, ¿vale? Aquesta és una de les regles principals del món del maridatge. Després l'altra són aromes contra aromes, no? Vull dir, si tenim una cosa poc intensa, mai podrem carregar amb un vi molt intens, no? Sempre hauríem d'equilibrar aromes amb aromes, és a dir, intensitats amb intensitats. I cuidant molt bé el greix i l'acidesa per compensar alguna cosa brut en boca, no?, pues per poder-ho netejar. Aquestes serien dues regles bàsiques. Llavors, normalment el maridatge, que és harmonia, d'un aliment amb un vi en boca, anirien sempre a la una. A vegades trobem maridatges de contrast, que seria un altre... Però, és clar, és que en el món del dolç, el contrast, per mi, quan maridem, li és difícil. De fet, hem vist tots posar sempre amb els dolços en postres una ampolla de cava Brut Nature sobre la taula, que no hi va bé.
Què m'estàs dient?
Que no hi va bé.
Pecat capital.
Que no hi va bé. Igual quan dic que amb els formatges la majoria de vins negres no hi van bé, o com els ibèrics, els negres tampoc hi van bé, i llavors la gent es posa les mans al cap, no? No hi van bé. Escolta, cadascú que faci el que vulgui, el que li agradi, que begui el que li agradi. Però en quant a harmonia en boca, que és aquesta compensació de greixos, acideses i harmonies, no hi acaba de quadrar del tot. Llavors, la copa d'acaba habitualment Brut Nature, parlo, amb un postre molt dolç, hi ha un contrast molt bèstia, que fa que no t'acabis d'acabar normalment mai la copa d'aquesta de cava, sempre es queda allà,
és veritat,
allà a sobre.
Sí, sí, sí.
I és el dolç el qui guanya, no?
Fas algun glop i de seguida
perquè
la partes.
Hi ha tanta intensitat del dolç que es menja tant el vi, que el vi queda, com vols dir, en aquest cas, totalment en un segon pla, no? I harmonia justament és el que he dit al contrari, que és harmonitzar dos productes perquè quedin bé els dos a la boca. Per tant, els maridatges lògics pel dolços serien vins dolços, o, en aquest cas, espumosos dolços, també, que en tenim algun. Tot i que no és comarca de tradició d'espumosos dolços, perquè ens agrada el Brut Nature, Brut Nature, doncs per unes postres potser sí. Potser sí.
Ho posem en pràctica?
Sí, vinga, va, comencem.
Fèlix, què proposes portar a taula?
A veure, comencem amb els panellets.
Comencem amb panellets.
Que hem tingut més recent.
Que ho tenim ara.
Vull dir, tenim panellets que són d'especialitat tradicional garantida, que estan fets amb pinyó, que porten ametlla marcona. Llavors hi ha els dos gustos, de taronja, de llimona, de coco, de cafè, de codony. Clar, és un postre molt dolç, porta bastant de sucre. I després els panellets s'han de cremar, però porta bastant de sucre. I llavors, amb què aniria bé per maridar un panellet?
Bueno, jo en aquest cas, com que també amb els panellets hi posem les castanyes, no?, i moniatos, i aquí no vull entrar en cap discussió ni vull trencar cap tòpic, sí que hi posaria un moscatell o una mistela, no?, que seria el que tothom té al cap. I en aquest cas no me la jugo, no vull trencar cap...
Així ho fem bé, eh?
Aquí ho vull fer bé, en aquest cas. I a més ja ha passat, o sigui que... Sí, ficaria un moscatell que és dolç, no?, té aquests punts oxidatius que també poden anar bé amb alguna cosa dolça. I després, com que tenim les castanyes, els moniatos, que és un producte que ha passat una mica per foc, doncs aquest punt oxidatiu, doncs també li pot anar bé. O sigui que no és un mal maridatge aquest, encara que sigui molt tòpic, és un bon maridatge.
En copa, aquest moscatell, aquesta mistela?
Jo, sense cap mena de dubte, sí, però... bueno,
a vegades se serveix en vas petit?
Per mi serveix tot en una copa de vi, una bona copa de vi, perquè s'expressi tot la mar de bé. De fet, sí que un moscatell, una mistela, que evidentment tenen bastant d'alcohol, bueno, la majoria de vins que parlarem, vins dolços, tenen bastant d'alcohol. Sempre s'haurien de servir en got obert o copa el més oberta possible, vale? Perquè la primera sensació quan ens posem una copa en el nas o la boca sempre és l'alcohol. I, clar, si va carregat bastant d'alcohol, és una sensació una mica desagradable d'entrada. Per tant, sempre que deixem que marxi una mica d'alcohol amb la copa oberta, o a got, que és el que deies, no? Per això els whiskies també se serveixen en got, i així podrem degustar una mica millor, com a mínim en aromes, en aquest cas.
Torn pel Fèlix.
Seguim.
Bueno, seguim, doncs. Després dels panellets, sempre, bueno, almenys a casa nostra, a Fornius, sí, sempre comencem amb un producte que... es feia passat Reis, que es feia per la... Sí, després fins a Setmana Santa, que eren les mones de Fornells, les garlandes, però com que durant els anys hem tingut molta acceptació, nosaltres, i alguns altres obreros d'aquí també es fan, ho fem després dels panellets.
Ja comenceu.
Sí, serien les mones de Fornells, les garlandes, que és des després dels panellets fins, quasi que et diria, abans de Sant Joan.
Ostres!
És un producte que surt...
Té una estacionalitat molt llarga, eh?
Sí, una estacionalitat llarga, es fa els caps de setmana...
Clar.
I llavors hi ha, a part de amb què ho marides, hi ha el dilema de mona o garlanda.
Uh-huh.
La mona és el rotllo i la garlanda és la que té la corona.
Vale.
Hi ha gent que li agrada més la mona, gent que li agrada més la garlanda, però no deixa de ser que el fet de fer-li la corona el que fa és donar-li més tenacitat a la massa i perd una mica d'esponjositat. És més, costa una mica més de menjar.
Més densa.
Però hi ha gent que li agrada més densa i hi ha gent que la mona li agrada perquè és més tubeta i més fàcil de menjar.
Bé, justament acabes de dir la clau aquí, que es fa una mica més dens, no? I abans deia que sempre que teníem alguna cosa, en aquest cas potser no és perquè sigui exageradament greixós, que també una mica, però quan alguna cosa tens dens una mica en boca i et costa una mica allò d'acabar-ho de... Doncs aquí, per què no, sí que... I segurament és molt típic, no? Si fos el diumenge, doncs amb cava, en aquest cas sí que podria funcionar perfectament.
Brut Nature.
No, potser no. Faria brut, vale? Això és el que deia al principi. Brut natural, no, a mi no m'acaba de quadrar amb cap postres. Però
tu necessites sucre aquí.
Una miqueta, una miqueta. Tampoc és un...
Has de pensar que les mones porten matafaluga i anís, vale, que són molt aromàtiques. I llavors...
Podem anar bastant jugant amb això, perquè al final el cava tradicional d'aquí al Penedès, m'ha quedat xarel·lo per allà, té tocs herbacis al final, un toc cítric també en boca, la bona acidesa i la bombolla que sempre ajudarà justament amb aquests aromes a expandir-se millor per la boca, perquè el CO2 expandeix aromes per boca, i en aquest cas potser tampoc és algo super, super dolç o super carregós com poden ser torrons o coses que sí que necessiten dolç per força. Doncs un cava brut, en aquest cas. Sí, aposto per això.
Bueno, la prova és que si tu deixes una mona de forner i una ampolla de cava brut, entre sis no queda ni ampolla.
En aquest cas,
ni...
sí.
Vola.
En aquest cas jo crec que sí. En aquest cas sí que apostaríem pel cava. Sota el meu punt de vista, harmonitzarà sempre una miqueta millor amb brut que brut nature, però bueno, aquí hi ha cadascú...
No seràs molt purista, en aquest cas.
Però harmonitzar perfecte una miqueta amb brut. I si té un punt de reserva, encara millor, perquè concordarem amb aromes com herbacis i anisats. Seguim.
Bueno, ara anem al producte...
Estrella.
Bueno, diguem estrella, no, perquè està més de moda, potser, que seria el panettone. És un producte greixós, bastant greixós, perquè porta molta mantequilla, mantega... I, bueno, porta sucre, porta mantega, llavors en fem de dos tipus. Hi hauria el clàssic, que és el de xocolata i taronja, que és el que més es consumeix. I llavors, a casa nostra en fem un que és diferent, que seria amb xocolata blanca i cireres al kirch, vale? Que és aquell licor, vale? Que li dona, quan tu mossegues la cirera, t'explota el licor a la boca i dona una sensació pues, agradable. I amb la xocolata blanca pues, ja tocava d'harmonitzar una miqueta millor.
Quina salivera.
Sí, és... El bo del panettone és que si està ben aconseguit, quan tu l'obres i el talles primer un ganivet, després l'has d'estripar amb la mà.
Vale.
Vale? Allò de tallar un ganivet i repartir porcions no s'acostuma. Es fa, però la gràcia
no
és
lo...
posar-lo al mig i cadascú que vagi agafant pessics.
Ah, sí? Que xulo. Es presta, no, de fet,
sí,
aquesta massa?
Sí, es presta i és com una miqueta de familiaritat, no? Ajuda...
Mira, això no ho sabíem.
I llavors tu vas agafant i si vas estripant, veus com la molla es va trencant a poc i llavors tu pots anar menjant. I té, normalment acostuma a tenir un petit punt d'àcid molt, molt, molt limitat, que és el que li dona la massa mare que ja porta, que és una massa mare natural, i això fa que tu vagis tenint ganes de menjar. Naturalment, sempre amb moderació, perquè és un producte que està encarregat.
Està encarregat, sí, sí. Bé, aquí he tirat una miqueta de... He mirat què feien els italians, no?
Grans mestres.
Sí, i evidentment el panettone, si amb alguna cosa combinen ells molt, és amb un moscato d'asti, vale? Un producte que és com frisant, vale? No seria ben bé ni un prosecco ni un cava, no seria un espumós de segona fermentació, sinó que és un vi, déu-n'hi-do de dolç que és... però amb bombolleta, vale? Un frisant. Normalment també el raïm ha estat collit una miqueta abans perquè tingui molt bona acidesa, per tant, tindríem les dues regles que parlava aquí, no? Tenim un producte carregós i greixós, per tant, tenim un espumós que neteja força bé, i a més tenim la bombolla, que ens ajuda també a netejar i a expandir els aromes. Per què? Perquè el panettone doncs, tindrà en aquest cas la taronja i la xocolata, o en altre cas la cirera, el que feu vosaltres, que n'hi ha de molts tipus.
25 tipus diferents.
Per tant, que també puguem expandir aquests aromes per boca, que justament crec que és una de les claus, no? A part de la massa mare principal, doncs, aquests dos o tres aromes que li posis. Per tant, un espumós que no fos cava, vale? Un frisante. Aquí al Penedès doncs, trobem a Gramona, té un que es diu Frisante de gel, que està elaborat amb Jägerstraminer, que em sembla que és l'únic espumós així dolç que hi ha, que no sigui de caves, i que té aquest toc molt més similar a un moscato d'asti que no a un cava. I aquest exemple podria a mi servir bastant. Si no, també, un vi dolç, sobremadurat, en aquest cas sí, sobremadurat, i en aquest cas a mi em va molt bé alguns dels que té heretat Montrubí, tant el Gaïnto Sumoll com l'Adventxarello, que són dos vins amb pensificació de més de 120 dies penjats, no? Passimento, que se'n diu, també molt copiat dels italians, vale? i que conserven una acidesa brutal, i tant el xarel·lo com el seu sumoll crec que poden quedar bé.
Anem pels torrons.
Anem pels torrons. Sí, després dels panetones, que és primera quinzena de novembre, segona, llavors ja pots començar a introduir els torrons, que de fet ja se'n veuen en alguns llocs.
Sí.
Clar, els torrons, hi ha bastants tipus, però nosaltres fem els quatre clàssics. Hi ha el de iema, el de xocolata amb llet amb ametlla, el de xocolata negra amb avellana i el de xocolata amb whisky. Aquest últim és el que ha tingut més tirada, perquè és un whisky que és Glenrothes, que vam tenir bueno, vam poder establir contacte amb el comercial d'Espanya, vam enviar els torrons a Escòcia, els hi van agradar i ens van donar el certificat.
Vale.
Van donar conforme, nosaltres podíem fer servir aquell whisky i el podíem certificar conforme portava aquell. Van bastant carregadets. I el pastisser sempre em diu que és el cul de l'ampolla, que tal, però clar, totes les tirades culs d'ampolla.
Sí, sí.
Doncs, amb els de iema, comencem amb els de iema, porten ametlla marcona, ou, sucre, una mica de llimona i canela, es fan, es deixen reposar i es van tallant i es cremen al dia, quasi. O sigui, no es fan tota la tirada de cop i es van cremant, sinó que a mesura que es van venent, es van traient i es van cremant. És un torró que, com que quan passes l'ametlla, passes per la trituradora, i és una trituradora que té quasi més anys que el meu avi, doncs l'ametlla es nota molt. I no és la típica iema que tu mossegues i només és iema, no, sinó que tu notes els trossos de
ja, hi ha solatge en aquesta trituradora.
Doncs és molt antiga, és molt antiquíssima. Doncs aquesta és la gràcia. I el mateix passa amb els de xocolata amb ametlla i xocolata amb avellanes. Nosaltres posem el fruit sec sencer. Si compres la barra veuràs les ametlles així,
sí.
I les avellanes igual. I quan fas les bases, que fas la xocolata, fas la base, els has d'anar fent un per un. Doncs la dolçor i el torrat del fruit sec pues fa que tinguin un aroma i que a l'hora de menjar-los pues siguin diferents. Potser sí que el de whisky seria més un torró com un bombó, que seria més per tot l'any, però els altres sí que són el típic torró
de Nadal. Vale. Tenim poc temps, no?
2 minutets.
Vale. Bé, aquí sí que hem de tirar per un vi dolç, vull dir, no, jo crec que no hi ha... Jo ja sé que molta gent amb els torrons posa el cava, jo ja sé que és algo que...
Ara
no som un país de cava,
trencant aquí un mite.
Però és que aquí necessitem dolç, perquè és que no hi veig altra opció, jo, eh? Aquest, són carregosos en dolçor tots, i més de xocolata, amb whisky, vull dir, el de Xixona, no?, el típic, doncs, és que no hi veig altra opció que un dolç. I a més, si és un dolç passat per barrica, per mi encara millor, no? I en aquest cas doncs, tenim aquí dos exemples, un del Beti Noia, que és el dolç Adrià, i el líric de Mas Comtal, que alguna vegada potser n'he parlat i tot aquí, que són vins elaborats com a vins més generosos, vale? Passats per bota, amb el líric, per exemple, amb criadera i solera, que hi pot anar molt bé lligant inclús amb aquest de whisky. Aquest ara el veia perfecte. Quan estaves dient el whisky Glenrothes amb el líric de Mas Comtal, doncs el veia perfecte. Buscant aromes de criança, aromes de barrica també, combinats amb aquestes xocolates i aquests productes tan dolços.
Bueno, i arribaríem ja quasi a final d'any i Reis, que serien les coques de brioix, típica de crema o farcides amb nata, i per Reis, que són els tortells. No deixen de ser dos tipus de brioix diferent, però són brioix. Vull dir, cap i a la fi...
Ràpidament, Xavi, què hi poses?
Ràpidament. Si abans parlava de vins dolços, en aquest cas negres, vale? Criadera i solera, en aquest cas un vi dolç blanc. Un Riesling, un Jägerstraminer, vi de gel, que Gramont en té, tirant per aquí, buscant una mica més d'acidesa.
Xavi Viles i Fèlix Mestre, moltes gràcies per aquesta secció. Hem après moltíssim i meditarem molt millor ara tots aquests postres que gaudirem durant aquests dies. Gràcies, un plaer.
A vosaltres. Adéu.